Església d'Urgell, una mirada a la diòcesi d'Urgell.
Bona nit i salutacions cordials a tots i a totes. Benvinguts i benvingudes a aquesta nova edició d'Església d'Urgell, el programa de Ràdio Estel que els ofereix informació religiosa i cultural de la diòcesi d'Urgell. Gràcies per acompanyar-nos. Per avui hem preparat un recull d'algunes de les notícies més rellevants dels darrers dies al nostre bisbat. Per l'entrevista ens acompanyarà mossèn Jaume Mayoral, delegat episcopal de Càritas d'Urgell. Amb ell parlarem sobre el Dia de la Caritat, que celebrem aquest diumenge, dia 6, festivitat del Corpus Christi. Mossèn Ramon Sàrries, col·laborador assidu del programa, ens respondrà una de les preguntes que li passarem de la darrera secció d'Església d'Urgell, preguntes que ens fem sobre. L'Àlex Alsina es cuida de la part tècnica, Maria Marín, qui els parla, de la presentació i direcció. Som-hi, doncs! I comencem pel recull d'algunes de les notícies més rellevants dels darrers dies, com us dèiem. El passat dia 22 de maig, els integrants de l'equip Movers, un grup de nois i noies de quart d'ESO, van representar el Col·legi Sant Armengol d'Andorra la Vella a la fase regional del torneig de robòtica First Lego League, que es va realitzar de manera virtual a la Universitat de Lleida. La First Lego League és una competició internacional que té com a principal objectiu despertar l'interès per la ciència i la tecnologia en nois i adolescents, però que incideix especialment en el treball en equip i en l'aprenentatge col·laboracional i cooperatiu. Tots els equips treballen en dos eixos diferenciats: la realització d'un projecte innovador i la construcció d'un robot. Ara bé, en el plantejament d'aquest concurs s'aposta sobretot pel fair play i que els participants gaudeixin i s'ho passin bé durant tot el procés de creació. Per aquest motiu, no només es reconeix la feina dels millors equips en l'apartat del projecte o del robot, sinó que es reconeixen també aquells equips que han destacat treballant amb els valors FES, LEU, LEGO, LIC, respecte, treball ben fet, amistat, ajuda i aprendre dels altres. En resum, ser un bon equip. L'equip de Movers va rebre del jurat de Lleida el primer premi en valors First Lego League, reconeixement que omple d'orgull el Col·legi Sant Armengol d'Andorra perquè representa també els valors que es treballen i fomenten en l'educació del col·legi. Dissabte passat, dia 29, es va reunir de forma telemàtica al ple del Consell Pastoral Diocesà d'Urgell, presidit per l'arquebisbe Joan Enric, els vicaris i la secretària del Consell. El director voluntari de Càritas Diocesana i membre del Consell, Josep Casanova, va presentar l'actuació duta a terme des dels inicis de la pandèmia, al març del 2020. S'han incrementat les ajudes en un 50% més. Durant l'any passat, a Càritas d'Urgell s'han atès 1.109 llars i 2.583 persones beneficiàries d'aquestes llars, un 8% més que l'any anterior. Un 25% de les persones ateses per Càritas d'Urgell no havien acudit mai a Càritas anteriorment. La pandèmia ha augmentat la precarietat laboral ja existent, ERTOs, acomiadaments, destrucció de llocs de treball. Només un 9% de les persones ateses per Càritas d'Urgell tenen ingressos per un lloc de treball respecte al 15% de l'any anterior. Els beneficiaris han estat majoritàriament famílies amb fills o monoparentals, en un 63%. A Càritas d'Urgell s'han destinat 284.809 euros en ajudes socials directes, un 67,55% més respecte del 2019. seguint amb l'ordre del dia del Consell, a continuació, el vicari de Pastoral, mossèn Antoni Elvira, va presentar als consellers dues cartes apostòliques del papa Francesc, Spiritus Domini, sobre l'accés de les dones al Ministeri Instituït de Lector i Acòlit, i Antiquum Ministerium, sobre el Ministeri Laical del Catequista. Es va deliberar sobre les implicacions concretes d'aquests dos textos a la diòcesi i es va dedicar un diàleg fructífer per parlar sobre la catequesi al bisbat i els seus reptes i oportunitats. Altres informacions que els consellers van rebre van ser sobre la Fundació Fiella de Tremp, la gestió de l'Hotel Santuari de la Casa d'Espiritualitat del Sant Crist i la presentació de les dades sacramentals estadístiques del 2020. El Santuari de la Mare de Déu de Canòlic fou dissabte passat, dia 29 de maig, el centre del pelegrinatge i de la celebració del tradicional aplec de primavera, després de que l'any anterior no es pogués celebrar a causa de les restriccions. La missa del migdia fou presidida per l'arxiprest de les Valls d'Andorra, mossèn Ramon Sàrries, i concelebrada per mossèn Pepe Gisbert, rector de Sant Julià de Lòria. Hi van assistir diverses personalitats, entre les que hi havia el cap de govern, Xavier Espot, i els cònsuls i membres del Comú de Sant Julià de Lòria. A les 8 del matí es va fer la tradicional aviada de coets amb la primera missa del dia, aquesta a l'església parroquial, i quan els participants a la pujada popular ja portaven una mitja hora de camí. Durant la setmana de portes obertes al santuari van passar més de 500 visitants i les entrades per a les misses de 10 i 12 amb un aforament restringit, es van acabar ràpidament. Es van repartir 6.300 pans beneïts i per les mesures sanitàries el repartiment va començar a 9:15, després de la benedicció de mossèn Pepe Gisbert, a l'esplanada que hi ha al darrere del santuari, en el lloc on es ballen les sardanes. L'església va estar tancada durant l'aplec i els fidels van poder posar les espelmes en una zona habilitada al costat i protegida del vent i de la possible pluja, tot i que el dia va començar amb sol. Aquest diumenge, dia 6 de juny, com us dèiem, a l'església celebrem la festivitat del Corpus Christi i també el Dia de la Caritat, com ja és habitual de fer-ho anualment. I avui a la entrevista ens en volem fer ressò a fons perquè, com saben, és quelcom, això de la caritat, de la vida evangèlica, que ens interessa molt com a cristians. Enguany el lema escollit és «Siguem més poble». Anem tot seguit a parlar-ne amb mossèn Jaume Mayoral, delegat episcopal de Càritas d'Urgell. Bona nit, mossèn Jaume.
Bona nit.
Gràcies per ser aquí. El fet de ser el delegat també és el delegat episcopal de Càritas d'Urgell. És la persona ideal per poder parlar d'aquest tema. I li volíem dir doncs, que, com vostè ja sap perfectament, els bisbes de la Subcomissió Episcopal d'Acció Caritativa i Social ens conviden, amb el seu missatge per a aquest Dia de la Caritat, a potenciar la capilaritat en els pobles, barris i ciutats, per cuidar i acompanyar tant patiment causat, com sabem, això ho dic jo, per la Covid-19. Mossèn Jaume, què vol dir-nos a la pràctica aquest missatge?
És un missatge que ens atansa en aquesta realitat de la nostra societat, en la qual, des de sempre, Càritas no ha volgut donar-li un concepte de massificació, de xifres, d'expedients, sinó de noms i cognoms, no? De situacions i de persones. I potser aquesta paraula «poble», que també és una paraula ben nostra, el poble de Déu, té un sentit de més proximitat, d'una realitat que no et deixa indiferent, perquè el que fas és conèixer la pobresa, Ara parlem molt de quin és el rostre de la pobresa. Això se'n parla molt, sociològicament, si és una dona de certa edat i d'allò, que és una mica el que es dona més. Pues a nivell també espiritual, nosaltres voldríem que aquest rostre tingués aquesta presència de persones concretes. Aquesta capacitat ens permet arribar-hi. I no queda només amb grans actuacions, a vegades, sinó amb petits àmbits d'actuació. I això és una miqueta el que els bisbes, molt assenyadament, ens demanen, doncs, en la seva carta, que és habitual que sempre, uns dies abans de la festa del Corpus, ens facin present, no?
I, mossèn Jaume, la pràctica quotidiana, la realitat que vivim, a què ens empeny aquesta caritat?
Jo em sembla que la paraula clau és amullar-te per als altres. És a dir, hem entès des de Càritas i també des d'altres organitzacions, i més en aquest temps de pandèmia, de dificultats, d'atenció, a vegades de presència de voluntariat, de recursos, de que l'única manera que tenim de respondre al clam dels que ens necessiten, dels vulnerables, és estar-hi al costat, no? I, per tant, ens interpel·la a ser una organització, no, jo diria aquesta església, que surt de si per trobar a tots els altres. I pensem que aquests altres ja va canviant el mapa de la vulnerabilitat. Ens trobem que ara també tenim gent arrelada a casa nostra que va presentant dificultats perquè les mancances es fan ben visibles i patents, no? I això ens permet aquesta proximitat. I, per tant, doncs, no deixar a la vorera del camí a tanta gent que potser no compleixen els requisits del mapa de la pobresa, que algú podia fer... No, mireu, el mapa de la pobresa és que ara ens trobem que hi ha moltes famílies, inclús de classe mitjana, que estan tenint dificultats i que la resposta de l'Església ha de ser de proximitat i de immediatesa. No podem deixar d'oferir aquells recursos, que també val a dir, doncs la gent ha vist que eren necessaris poder oferir per poder ajudar, no? Això és una miqueta el que ens fa sentir-nos ajudar aquest poble, no? Aquestes persones. Fixa't que dins de la campanya aquest ser més poble està agafant un concepte tan gran com els 7.000 milions d'habitants que hi ha en el món. Però sí, amb tots ells hem de construir, hem de bastir un poble de proximitat, d'ajuda i, sobretot, de sentir-nos solidaris els uns als altres.
No podem deixar de tenir en compte que a vegades pensem que una diada així ens està cridant, interpel·lant, demanant una col·laboració en recursos, no? Econòmica. I que això moltes vegades potser es justifica. Jo ja he donat 100 euros, 1.000 euros per això, per la campanya. Però vol dir que a vegades no pot quedar-se com una mica al costat, a banda. Que el compromís de viure la caritat va molt més enllà que només donar diners, per molts que en donguis, tant de bo fossin molts, i per molts recursos, i que dones menjar, i dones llibres, i dones tot el que puguis necessitar l'altre, però no sempre és suficient, ja ho sabem. Però, aleshores, la caritat va molt més enllà, no?
Mira, nosaltres estem com a Càritas Diocesana, nosaltres estem contents, no només quan hem tingut molts recursos, sinó quan el missatge de Càritas ha arribat a molta gent. I el missatge de Càritas és el que tu comentaves ara. És a dir, aquesta realitat que es fa propera i que realment no deixa ningú indiferent i que va més enllà d'unes xifres de diners.
Clar.
Tenim molts projectes que econòmicament no suposen grans quantitats i els fem perquè parla d'acompanyament, de voluntariat i potser són aquells que permeten visualitzar una caritat que no és només diners, és temps, és voluntat, és sentir-te-ho teu. Jo em sembla que això nosaltres ho tenim clar. És a dir, l'important del Dia de la Caritat sí que serà que fem recursos per poder atendre tots els àmbits que tenim i els projectes, que són molts. La nostra Càritas Diocesana en té molts de projectes. Clar. I sí que els hem de bastir i costen uns diners. Però també ens donem per molt agraïts quan tot el missatge que volem transmetre arriba a sensibilitzar no només els que van a l'església i veuran el cartell i la predicació del prevere dient que és el dia de la caritat i Corpus ens demana aquest compartir, aquest repartir, sinó que a més que puguin sortir amb la idea de que aquest món nou, aquest poble de Déu que hem de construir entre tots, es vesteix també amb l'esforç de la persona que va més enllà dels recursos econòmics, sense desmereixer-los, perquè si no, evidentment, molts projectes no podrien tirar endavant i han de ser-hi. Per tant, doncs sí que valorem molt la sensibilització, de tal manera que empreem molts recursos a través de les xarxes socials i d'altres perquè tothom pugui entendre el missatge de l'Església a través de la feina de Càritas, que no és només d'assistència, sinó també d'interpel·lar i d'evangelitzar.
Mm-hmm, molt bé, això. Però vostè creu que aquest missatge realment arriba als cristians de peu, de cada dia, conscients de que, insistim, que viure aquesta caritat evangèlica plenament, Déu és caritat, no podem passar d'aquí, absolutament. Però que aquesta caritat l'hem de viure en el treball, a la família, amb els amics, independentment de les necessitats que els altres tinguin, sinó com un estil de vida. No li sembla?
Jo crec que és necessari que ens plantegem, jo creient, com he de construir una mica la meva vida. Pues hi haurà el tema de la família, del treball, de la vocació, tot això ha de ser. Però, a més, tot això, perquè ho puguis lligar bé, necessites que es basi en la caritat. La caritat és estimar,
Clar.
La caritat, diu, què és la caritat? No, jo l'altre aquests dies que vas llegint coses, hi ha una tesi doctoral de Càritas, una tesi doctoral. Dic, home, sí que és bonica, perquè dius, home, però Déu-n'hi-do, no? S'ho ha currat, que diem. Però en el fons diu, però escolteu, però Càritas és tan fàcil de definir. Què és Càritas? És estimar. I estimar, que pot semblar una paraula fàcil de dir, però no de viure. I estimar tot això que has comentat, en el treball, en la família, en casa, és a dir, és aquesta capacitat d'empatia, de sortir de tu per trobar l'altre. I a l'altre el coneixes. D'aquí, per això, torna una altra vegada el tema de poble. Tu coneixes el veí del costat. Si tu vols, home, evidentment, si tu tanques la teva gàbia, evidentment no coneixes ningú, però tu coneixes la realitat del teu veí, la pobresa d'aquell del costat, a vegades d'un familiar. Sí. Què has de fer? Home, si els no creients són capaços d'ajudar-se solidàriament, nosaltres ho podem fer i caritativament. On és la gran diferència que tu ho fas? Perquè la gratuïtat de l'amor del que has rebut t'empeny a trobar l'altre. Em sembla que aquest sentit, jo diria que sí que ho entén els creients, de tal manera que les campanyes que hem fet de recollida de recursos, la gent ha respost molt bé, perquè han vist que realment la tasca de Càritas és estendre la mà a tots. No es demana partida de baptisme per ajudar ningú. No, perquè algú podria pensar, no, jo, a veure, nosaltres sí que van a una institució de l'Església Catòlica, però sempre acollirem a tothom perquè el que volem és construir poble de Déu, i en el poble de Déu ningú és exclòs. Una altra cosa és que tu no estiguis convençut de la manera de... però ningú és exclòs. Per això el poble de Déu no té ni passaports, ni fronteres, és el poble de Déu, i aquí la campanya universal. Tots podem ser poble de Déu. Sembla que també, que això també ens dona força en el missatge i després també compromís, i després també t'ho has d'anar currant. Què vol dir? Anem a buscar recursos, anem a presentar les xifres a la gent que vulgui per dir, a veure, què en feu dels diners? Mireu, aquí ho tens, tot especificat. O també recorrim molt a dir a les persones que els hem canviat, entre cometes, la vida, que siguin també portadors. Tenim voluntaris, no en tenim molts, però en tenim que abans han sigut usuaris, que és aquesta paraula que a mi no m'acaba de convèncer, és a dir, que abans han participat...
Benefactors
de la, de la caritat de l'Església, i ara en són voluntaris, i venen orgullosos. Jo me n'he sortit. La paraula més bonica que pots sentir d'algú és que digui jo me n'he sortit. Jo recordo algun cas que et diuen, mossèn, aquest any no porti aliments per Nadal. Jo me n'he sortit. I se n'ha sortit perquè li has trobat feina, l'has pogut ajudar econòmicament mentre ha calgut, i després de poc i volta et fan, no, ja no em cal. Jo me n'he sortit. Pues aquesta és la tasca de l'Església, que tothom se'n pugui sortir, i que qui sap que a la llarga Càritas pues, no sigui necessari i puguem dedicar, pues, no sé, pues, més a la vida contemplativa, un altre tipus d'acció, però sí. Bueno, de moment ens necessiten
sí.
Per això hi som.
Vol afegir alguna cosa més de Càritas d'Urgell, de l'actuació?
Bueno, ara que no ens escolten els de Càritas d'Urgell, de dir que no, que estem molt agraïts. Jo sempre els dic, no només als treballadors, no només a l'equip, una mica l'estaf que van al davant, o els que porten les rendes del d'allò, sinó també als voluntaris i els que venen, que es fa molt bona feina. Jo, quan llegeixes cada any la memòria, quan llegeixes la memòria, dius, ho dius amb satisfacció, neu-n'hi-do el que fem, no?, per un bisbat petit i rural, sí. Neu-n'hi-do el que fem i el que podem encara fer. Per tant, doncs, sí, tens un cert orgull i un cert reconeixement a la feina de tanta gent que aquest missatge de siguem més poble, doncs l'han fet seu, l'estan vivint i l'estan fent créixer cada dia una miqueta més.
Doncs, si no hi ha res més a afegir per part seva, no? Doncs podríem deixar-ho aquí, sí? Li agraïm moltíssim, mossèn Jaume Mayoral, delegat episcopal de Càritas d'Urgell, perquè ens hagi parlat de Càritas d'Urgell, que ens hagi parlat molt i molt bé del Dia de la Caritat, que celebrem aquest diumenge del Corpus Christi, i també doncs, alegrar-nos juntament amb Càritas d'Urgell per tota la feina feta, sobretot per la interpel·lació, per com se les enginyia sempre per trobar tots els mitjans per ajudar a quanta més gent millor, sense carnet d'identitat i sense afiliació, d'acord? Molt bé ha quedat. Doncs gràcies de nou, com deia, mossèn Jaume Mayoral, i fins la propera.
Fins la propera.
Bona nit.
Esteu escoltant Església d'Urgell.
Darrera secció del programa, preguntes que ens fem sobre. I tenim una pregunta sobre Bíblia, que, òbviament, passarem al nostre col·laborador assidu, mossèn Ramon Sàrries. Mm-hmm. El saludem. Bona nit, mossèn Sàrries.
Bona nit.
Gràcies per ser de nou aquí.
Sí.
I recordem, doncs, un cop més que mossèn Ramon Sàrries és estudiós de la Bíblia, és també rector de la parròquia de Sant Esteve d'Andorra la Vella i arxiprest de les Valls d'Andorra. Mossèn Sàrries, la pregunta és, Jacob és el pare de les 12 tribus d'Israel?
S'uneixen diverses tradicions bíbliques aquí, entorn de les 12 tribus. La idea central de l'autor sagrat seria unificar totes les tribus semites que habitaven a Canaan per formar una gran nació contra els seus veïns, contra els cananeus, els filisteus, els ammonites, els edomites, els moabites. Nosaltres, som els hebreus, som una gran família, 12 tribus. La millor manera d'unificar és fer els fills d'un mateix pare. Som germans, que és el que diuen les tribus del nord quan van a buscar David a Hebron perquè es faci de rei. Oh, diu, som de la teva família, som sang de la teva sang, tots som fills. I en el relat, l'autor s'inspira en aquestes diverses tradicions orals referents a Jacob. Recordem els fets. Jacob havia tingut de fugir del seu país per escapar-se de les gires d'Esaú, el seu germà, el que li va prendre l'herència. Se'n va a Haran, al nord, on s'hi refugia a casa d'un oncle seu, Laban, i al mateix temps aprofitarà per cercar-hi una esposa que sigui de la seva família, com havia fet el seu pare Isaac, que havia tret l'esposa Rebeca, de dalt del nord també, i no casar-se amb una noia cananea, una noia pagana. La van tenir dues filles, Lia i Raquel. Lia era la gran, era poc agraciada, mentre que Raquel era de molt bon veure. I Jacob es va enamorar de Raquel i Laban li va prometre donar-li per esposa, però abans havia de treballar 7 anys al seu servei. Amb il·lusió i el desig de casar-se amb Raquel, Jacob va treballar 7 anys, tu diràs, al servei de Laban. Arribat el dia de la boda, aquí tenim la sorpresa, Laban li porta la filla gran, la Lia, per casar-se. O, diu, jo volia la Raquel, no? Amb l'explicació que és costum casar-se primer la gran, no donarem a casar la filla petita i deixarem la gran sense casar. Davant les queixes de Jacob, evidentment, que Jacob es va queixar a tort i a dret, Laban diu, bueno, diu, et donaré també la Raquel, però amb la condició que s'hi treballa 7 anys més al meu servei. I així Jacob es va trobar casat amb les dues filles de Laban, amb la Lia i la Raquel. I va treballar 14 anys.
Sí, Déu-n'hi-do.
La van haver dotat a les seves filles, a cada una, d'una serventa per ajudar-la. Llavors, amb la Lia tingué fills, Rubén, Simeó, Leví, Judà, Isacar i Zabuló. Amb Raquel, en canvi, no en tenia cap. Raquel no tenia fills. I la dona era objecte de les burles de la seva germana i de l'altra gent del poble. Finalment, Raquel demana a la seva serventa que vulgui tenir un fill amb el seu espòs i que ella l'adoptaria com a fill propi. I ho fan així. I en tingui dos, Dan i Neftalí. I també llavors l'altra, la Lia, també va fer el mateix. Va demanar a la seva serventa que tingués fills amb Jacob. I en va tenir dos més, Gat i Aser. Llavors, amb això, doncs, ja tenim tota una primera panoràmica de la descendència. Però finalment Raquel va quedar amestat i va tenir un fill, Josep, que era el preferit del seu pare perquè realment era el fill de l'esposa que ell estimava.
Clar.
O sigui, tots els fills de la Lia, de la serventa de la Lia, de la serventa de la Raquel, però sobretot, que eren 10, però sobretot el que més volia, l'11, que era Josep, que era fill de la seva esposa. El favoritisme de Jacob pel seu fill feu que els seus germans hi tinguessin inquina. Ui. I van acabar traient-se'l del davant. No el van matar, però vingueren uns mercaders que anaven a Egipte. Amb el temps, Josep serà el salvador de la seva família. I Raquel tingui encara un altre fill petit, el Benjamí, però va morir quan va a l'infantar el Benjamí. Uh-huh. I aquest fill serà la nineta de l'ull de Jacob, perquè ja ha perdut Josep, que era l'estimat, i perquè en el seu naixement va morir la seva esposa Raquel. Uh-huh. I d'aquesta manera, les diverses tribus semites que poblaven Canaan es consideren tots germans i està justificada la unió de totes les tribus per formar un sol regne, el regne d'Israel.
Molt bé. Doncs moltíssimes gràcies, mossèn Sàrries.
Amb bolics de família, però que com a conseqüència tenim les 11 tribus d'Israel.
Això. Moltes gràcies. Bona nit.
Bona nit.
I per aquesta edició del programa donem per acabat Església d'Urgell. Ha estat un plaer compartir aquesta estona amb vostès. I si ho desitgen, ens retrobem aquí, a Ràdio Estel, dijous vinent a la mateixa hora, les 11 de la nit. Continuïn cuidant molt la salut, sisplau. Fins la setmana que ve. Adéu-siau.